Benvinguts, teatreres i teatrers sabadellencs. Novament sentiu la sintonia del programa que us acosta al dia a dia de l'activitat escènica a la nostra ciutat. Sigueu tots benvinguts a l'Amunt al Taló. I l'equip que puja al taló radiofònic d'aquest programa està integrat per Laura Lozano a la coordinació, Elvira Franc, Maria Pucurull, Bruna Feliciano, Júlia Estals, Bernat Pareja, Francesc Rocamora, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Pere Villaró, Marc Pont, Jan Daunis i qui us parla, Jaume Pont. La veu del programa, el Francesc Asens, i el nostre supertècnic Roger Benet, acompanyat en pràctiques per Iker Peig i Xisca Alberdi. I tot aquest equip per fer possible els següents continguts.
Amunt al taló.
Aquesta setmana farem un itinerari per diferents sales i diferents teatres de la nostra ciutat i començarem amb el repàs habitual a la cartellera teatral de la nostra ciutat amb l'Eloi Garcia i comentarem doncs, dues propostes que es representaran a l'Espai Àgora, concretament Domicili Inconegut, i també a la Bàscula Lunada. Parlarem amb els seus promotors. Després entrevistarem a part de l'elenc de la propera reestrena de la Joventut de la Faràndula, el Préssec Gegant. Tot seguit comentarem la representació a l'Alternativa Teatre de l'obra Desencuentros, amb els seus creadors i intèrprets. I aquesta setmana escoltarem Cartes creuades amb regust britànic, concretament de Lord Byron a la secció Entre línies, llegides per David Vila i Berta Gusi. I acabarem amb l'Elvira anant al teatre a Barcelona a la secció Teatre de Franc. Tots a punt, que pugem al taló radiofònic de l'Amunt al Taló.
La platea indiscreta.
I arrenquem el programa d'avui fent aquesta volta, aquest itinerari pels teatres de la nostra ciutat i comencem asseguts a la platea indiscreta. Bon vespre, Eloi, què tal?
Bon vespre, Jaume. Ja m'ha agradat que diguis comencem asseguts, eh?
Exacte. Comencem ben situats per fer aquesta ruta que explicava doncs, a l'hora de fer els continguts. Per on comencem, Eloi? Explica'ns.
Mira, comencem parlant amb el Carles Ticuera, que el tenim aquí al costat assegut a platea, perquè presenten l'obra de l'Onada.
Exacte, a la Bàscula. Bon vespre, Carles, què tal?
Hola, bon vespre a tots, què tal?
Com
es tracta? Molt bé.
Com porteu aquesta onada?
Doncs molt bé.
Perquè ja l'heu estrenat, ja porteu uns quants dies de representacions,
sí,
i de fet ja només queda...
Sí,
aquest cap de setmana és l'últim, oi?
Aquest cap de setmana que vindrà ara és l'últim, sí. L'haurem fet tres caps de setmana. Tampoc volíem fer-la més, en primer lloc, per la programació que tenim a la Bàscula i, d'altra banda, perquè la onada també ja s'havia representat bastant recentment aquí a Sabadell, al Centre Sant Vicenç, no?
Quins aspectes et planteja? Per fer un repàs una mica al contingut de l'obra, per si algú no ho coneix, quins aspectes planteja la història de la onada?
Bé, la onada relata uns fets reals que van ocórrer el 1967, quan un professor d'història doncs va voler explicar que estava fent la classe explicant la Segona Guerra Mundial i els fets que la van provocar, va ser incapaç d'explicar als seus alumnes com la majoria dels alemanys van permetre les atrocitats que el règim nazi van causar durant el seu règim, no? I durant la Segona Guerra Mundial, sobretot. I llavors, esclar, incapaç de contestar aquestes preguntes, perquè ell els ensenya un documental on es veuen aquestes atrocitats dels nazis, on l'exaltació que el senyor Hitler feia del domini de la raça ària, i tot, els alumnes li van preguntar, doncs això, no? Com és que la majoria dels alemanys van permetre que es matessin jueus, que es perseguís a gent, i no va saber-ho contestar.
I com és que aquests alumnes se senten atrets per aquesta idea?
Bé, perquè ell, com que no els va saber contestar aquesta pregunta, va iniciar un experiment basant-se en la disciplina. O sigui, va voler instal·lar una disciplina a la seva aula, els va dictar unes normes, i els alumnes ho van trobar atractiu, van veure que la classe evolucionava molt bé si hi havia un ordre, si tota la classe estava endreçada, si ells anaven vestits més o menys igual, seguien unes consignes, seguien es feien una salutació entre ells i seguien un ordre, no? Un ordre predeterminat. Ho van trobar atractiu i a partir d'aquí la cosa se li emanava de les mans.
No sé, ara si ho portéssim a l'aula això seria gaire prudent.
No ho sé. Potser valdria la pena que algun professor ho intentés, no? Però tot i així, en aquest home, el senyor aquest que es deia Ron Jones, li va sortir bastant malament, perquè l'experiment el va dur a terme, va ser un èxit, i l'èxit va ser tal que l'home va acabar inhabilitat durant 10 anys.
Vaja.
El van retirar de la docència durant 10 anys.
Molt bé, Carles, i això que dèiem que de les representacions seran aquest divendres a les 9 del vespre, el dissabte a les 9 també, i el diumenge a les 6 de la tarda.
I seran les úniques representacions que farem, sí.
I què teniu en cartellera pròximament?
Pròximament tenim uns tallers d'escènics que s'està posant en dansa doncs, un musical molt curiós que és Boscos Andins, Into the Woods.
Stephen Hans, Sondheim, sí.
Sí, exacte. I llavors això ja ho veurem. Però si es pogués dur a terme després de l'onada, es faria. Si no, estem preparant amb el grupatge, doncs, lo capi.
Val, i se sap, més o menys sabeu cap a quan seria l'estrena per lo capi?
Lo capi seria passat Setmana Santa.
Ja. O sigui que a final de temporada, lo capi.
Ah, ja m'ho apunto, doncs,
Sí,
molt bé.
Sí, senyor.
Doncs, Carles, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta onada i que vagi molt bé aquest últim cap de setmana, que els nostres oients, sobretot si no l'han vist encara, que aprofitin perquè ja seran últimes representacions.
El públic surt molt satisfet, Vull dir, queden molt parats, sobretot de l'alec jove que tenim, que ho estan fent, que no és el mateix que va fer Sant Vicenç, però són igual de bons.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Carles.
Molt bé, a vosaltres.
Adéu-siau.
I continuem asseguts a la platea indiscreta repassant, fent aquest itinerari per les diferents sales de teatre de Sabadell. Eloi, on continuem ara?
Mira, doncs aquí tenim al costat assegut a Josep Maria Rubiralta, de l'Espai Àgora.
Exacte, hola Josep Maria, què tal?
Hola, bona nit, què tal?
Continuem per l'Espai Àgora, que és on representareu Domicili Inconegut, oi
sí,
que és
senyor.
Així? Que és
sí,
un, és un... Són cartes creuades entre dues persones, oi que és això, la història surt
sí,
d'aquí, oi?
La història són dos socis, dos amics, que tenen una galeria als Estats Units, i després de la Primera Guerra Mundial, i un dels socis se'n torna cap a casa seva, que és a Europa, a Alemanya, i a partir d'aquell moment hi ha una sèrie de cartes que s'intercanvien entre els dos. Comencen d'una manera i acaben d'una altra. Això seria el resum, sí.
Però el rerefons de tota aquesta història, quin seria? No és el context de la Segona Guerra Mundial, no?
El rerefons de tot això és el fanatisme, en definitiva. Dos amics que porten un grapat d'anys junts, un se'n torna a la seva terra, que és Alemanya, l'altre és jueu, i es queda als Estats Units portant el negoci, i al principi doncs intercanvien les cartes típiques de dos amics que fa molts anys que estan junts, i la família què, i els nanos com van, etc etc, fins que arriba un moment que surt la petita espurna. Tu, què està passant aquí a Europa? No, res, tranquil, tranquil, això és una cosa que explica. No, cony, aquí als Estats Units estan dient... No, tranquil, home, tranquil. I d'aquesta tranquil·litat aparent doncs van a un moment que ja no es poden parlar.
I, Josep Maria, com l'heu preparat, aquesta obra?
Bueno, doncs... Va ser una mica així una il·lusió del David, el Serrano, que està molt ficat en temes de concentracionisme i de supervivents, té documentals fets amb supervivents dels camps de concentració i tot, i es veu que era un text que ell, que no és una obra de teatre pròpiament, és un llibret això que s'adapta a el que tu necessites o vols, i es presenta així en forma de lectura dramatitzada, o lectura teatralitzada, diguem-ho així, no? I va ser una petita il·lusió del David, i si ens hi posem, no ens hi posem, provem-ho i ens hi vam posar. Ens hi vam posar i ja hi som, i ara ja hem de sortir a l'escenari.
Amb quins recursos us compteu per explicar aquesta situació, a part d'aquesta lectura?
Els recursos són mínims, són dues situacions casolanes diferents en el mateix escenari. Un està amb un lateral, l'altre amb un altre lateral, cadascú, entre cometes, a casa seva, un als Estats Units i l'altre a Europa, i van llegint o van interpretant en alguns moments les reaccions de les cartes. Un la llegeix, l'altre l'interpreta una mica quan la rep o quan l'escolta, per entendre'ns, però en cap moment estan els dos en contacte. Si no hi ha cap diàleg, ni hi ha res. Són simple i senzillament que no ens havien pogut limitar a llegir unes cartes i s'acaba la història. Però li hem donat una mica de format teatral.
Veig aquí en el cartell que teniu, a part dels dos personatges, del Martin Schulz i el Max Eisenstein,
sí,
un tal cello.
No, tal cello no, no. Això és un instrument. El Martín Cáceres, que ens acompanya en música en directe i alguns canvis de situació, doncs ell introdueix unes músiques que ens hem marcat o que ell mateix s'ha muntat per fer, doncs, petites transicions.
I el fet de fer-ho en l'Àgora, que és un espai íntim, us ajuda, suposo, amb el context de tota la història, no?, de les cartes?
Tots els espais íntims ajuden i obliguen.
Per què? Obliguen en quin sentit? Que...
Home, tens la gent molt a prop, tens, sí, la gent allà mateix, no estàs a dalt d'un escenari distanciat del públic, sinó com aquell que diu, estàs al mig, i evidentment t'has de concentrar molt en el que estàs fent, perquè és relativament fàcil de caure amb les mirades i caure amb la públic. Ho sents tot, a més a més,
sí,
ho sents,
sí,
tot,
sí,
els,
sí,
esternuts, els papers,
bueno,
els,
Josep,
pipes,
Maria, però,
ho sents tot.
Escolta'm, tu ja, amb les experiències que tens fent de contacte amb la gent, ara quan feies el Samsó explicant a la colla de Sabadell, això ja no t'ha de causar cap problema, no?
Estar en directe sempre causa problemes,
ja,
sempre hi ha sorpreses, diguem que sempre hi poden haver sorpreses, diguem-ho així.
Molt bé, doncs, Josep Maria, moltíssimes gràcies per venir-nos a explicar. Recordem que feu la representació, bueno, que en aquest cas lectura dramatitzada, demà dijous i divendres, que són 5 i 6 de març, a 2:15 del vespre, a l'Espai Àgora.
A l'Espai Àgora, si algú li interessa, doncs faci una reserva directament allà a l'Espai Àgora, que són els que porten el control de tot plegat, i seran benvinguts, i després que ens ho expliquin.
Molt bé, doncs, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Adéu-siau.
Gràcies per trucar. Gràcies. Adéu-siau.
Hem visitat la bàscula, l'Àgora, l'Espai Àgora. Què més, Eloi? Què més tenim a la cartellera?
Mira, tenim diverses coses. De fet, 4 estrenes. Ja, ara te les diré. Jo continuo assegut, si no et sap greu. Després ja et deixo passejar. Mira, al Teatre Sant Vicenç i estrenen La Festa, en aquest cicle de les nits del vestíbul que fan, aquest cap de setmana i el següent, els dissabtes a les 10 i els diumenges a les 6. A la Joventut de la Faràndula també hi estrenen El Préssec Gegant. Bé, la reestrenen. Aquest cap de setmana i el següent, els dissabtes a les 6 i els diumenges, dues funcions, una al dematí a les 12 i una altra a la tarda a les 6. Al Teatre de Sol ens segueixen oferint El Casament dels Petits Burgesos fins al 26 d'abril, els dissabtes a 2:15 i els diumenges a les 6. On Broadway fins al 8 de març s'està acabant, el dissabte a 6:45 i a 9:45 i el diumenge a 6:45.
O sigui, últim cap de setmana.
Última cap de setmana. I La Trampa, i així va mentir el marit d'ella, fins al 3 de maig, aquí encara tens temps, els dissabtes a 8:00 i els diumenges a 7:45. Una altra estrena, a veure si ho diré bé, si no ja em corregiràs, eh? Ma solitud et moi, que això del francès no el porto gaire bé, però que en català vindria a ser una cosa com La meva solitud i jo. Aquest dissabte i els dos següents a 9:00.
A l'Espai Sant Gicuni.
A l'Alternativa Teatre hi fan Desencuentros. Aquest cap de setmana, el dissabte a 10:00 i el diumenge a 7:00.
Ara tot seguit en parlarem, també.
Llavors ja t'ho hauran d'explicar ells, eh? Això són les 4 estrenes. Al Teatre Arlequí ens segueixen oferint fins al 8 de març, vaja, aquest cap de setmana, el dissabte a 6:00 i el diumenge a 12:00, les 7 cabretes, La Llebre i la Tortuga, La Cigara i la Formiga. 3 espectacles de tritelles en un de sol. I a la bàscula acaben també aquest cap de setmana l'Onada del grup Tatxa.
Exacte, que és el que hem parlat amb el Carles. Exacte.
El divendres i dissabte a 9:00 i el diumenge a 6:00.
Doncs moltíssimes gràcies, Eloi. Ens trobem la setmana vinent.
L'entrevista.
Som aquí, no m'ho puc creure. No és un somni, estic desperta. ara sé que estic segura que ha estat tota una aventura. He trobat una família i he fet molts amics i amigues. Apropeu-vos al...
Com és habitual, quan arribem a les portes de la primavera, la joventut de la faràndula recupera l'obra estrenada la temporada passada. I ara toca ni més ni menys que la història basada en la novel·la de l'autor britànic Roald Dahl, El préssec gegant. Un espectacle amb tots els ingredients que ja s'han convertit en identificatius de les propostes faranduleres, com ara temes musicals cantats i ballats, una escenografia espectacular i un vestuari molt i molt cuidat. I perquè ens en parlin, hem convidat al nostre estudi a una de les seves directores, l'Alba Grau. Bon vespre, Alba.
Hola,
què tal?
Hola, bon vespre.
Com estàs?
Molt bé.
I també a les dues joves actrius que interpreten el personatge protagonista d'aquesta història, que són la Berta Brasó.
Hola.
Bon vespre, què tal?
Bon vespre.
I la Júlia Antolinos, què tal, Júlia?
Bon vespre.
Que estàveu ja cantant aquesta cançó que vosaltres interpreteu al final de l'obra, oi que sí?
Sí.
Sí? I us, veig que esteu molt animades i teniu moltes ganes de tornar a repetir l'obra.
Sí.
Sí?
Sí, jo en tinc moltes.
Sí? Escolta, Alba, com ho porteu? Han crescut molt les Janes respecte a l'any passat i a totes les gavines i tots els personatges més menuts de l'obra?
Han crescut, sí. Els hi vam dir, no creixeu, sisplau, però han crescut.
Perquè, esclar, ja fa una mica més d'un any, no? Que veu encara no fa un any que veu estrenar, més o menys?
No fa un any, però, clar, pels nens el temps... els mesos passen així de ràpid i estan creixent moltíssim. Les Janes, per això... Encara són les nostres nenes, són una miqueta més altes, però no passa res. I les gavinetes, que són els nens més petitons que tenim a l'espectacle, clar, alguns ja no ho poden fer perquè és que ja no són gavinetes,
ja són
gavines.
I Alba, com vosaltres, que amb el Xavi havíeu sigut la parella fictícia Rapunzel, heu passat, us veu decidir a fer el pas a dirigir un espectacle de gran format, com són aquests muntatges que es porten en el teatre de la faràndula?
Sí.
Com us vau decidir a tirar endavant això?
Això és perquè nosaltres dos, a part de companys d'escena, doncs som molt amics, i un dia xerrant comences, primer sembla una broma, podríem fer això, hauríem de fer-ho, i al final dius, fem-ho. I no sabem com ens vam enredar a fer això, però l'experiència ha sigut fantàstica, estem molt contents.
I vau triar la història de Roald Dahl per algun motiu especial?
Doncs és perquè hi ha una pel·lícula també feta d'aquest llibre, és una pel·lícula de Tim Burton dels 90, és una pel·lícula d'aquestes antigotes, i va coincidir que els dos va ser una de les nostres pel·lícules de la infància, i un dia parlant, tu havies vist aquesta pel·li? Sí, m'encantava, la veia mil vegades, jo també, ostres, s'hauria de fer un musical. Patapam.
I a partir d'aquí veu preparar El préssec gegant. I vosaltres mateixos heu fet l'adaptació, o sigui, dirigiu l'espectacle, i a més també veu fer l'adaptació de la novel·la i la pel·lícula, en aquest cas també, si em comentes que l'havíeu vist, a teatre. Com ha sigut la feina de fer aquesta adaptació? Us ha costat molt? Heu volgut destacar algun element especial de la història? Que a més Roald Dahl sempre té aquests punts una mica cruels. I no sé si perquè l'obra, tampoc no fem cap spoiler especial si diem que ja just començar l'obra, els pares de la Jana moren. Vull dir que és una situació bastant cruel i bastant dura per una obra infantil, no?
Sí, és veritat que Roald Dahl sempre posa aquest element en les seves històries. Sempre hi ha algun nen o nena que no és feliç per algun motiu. En el cas de la Jana, la nostra protagonista, doncs és infeliç perquè, bueno, podeu explicar-ho vosaltres.
Sí. Què li passa a la Jana?
Doncs...
Qui vulgui, Berta, tu mateixa.
Que la peguen...
Qui?
Bé, vaja. Quan es moren els pares, ella va viure amb les seves tietes que la tracten molt malament i la peguen.
La peguen. I vosaltres creieu que la Jana s'ho pren bé, això d'estar amb les tietes?
No li agrada gaire.
No? Però penseu de totes maneres que busca alguna cosa per ser feliç, tot i que les tietes la tracten tan malament?
Sí.
Com ara què, Berta?
Doncs els seus pares, abans de morir, li van donar una brúixola que ells la portaven a tots els viatges i a vegades, bé, la Jana sempre que podia, doncs jugava amb la brúixola.
I a partir d'aquí doncs, es va desenvolupant tota la història, no? Amb les tietes van sortint... Quin és l'element que fa que la Jana, diguem-ne, surti una mica de tot aquest món de, tan dur de les tietes?
El préssec.
El préssec, gegant. I què hi troba dintre del préssec?
6 insectes gegants.
I quin creieu que és l'insecte que li agrada més a la Jana? No ho teniu clar.
No.
És que els adora a tots, no?
Sí. I Alba, el missatge una mica que l'espectacle transmet al públic, quin seria? Quin creieus que seria una mica doncs, el missatge que traurà el públic que vingui a veure doncs, el préssec gegant en el Teatre Municipal de la Faràndula?
Doncs, tornant a la pregunta que em feies també, no?, de quin element vam voler destacar més a l'hora de fer l'adaptació, doncs sí que és veritat que Roald Dahl se centra molt en el nen que pateix i que ha de trobar una sortida d'això, però nosaltres, a més, vam mirar de rascar i aprofundir una miqueta més i el missatge que hem acabat trobant, arrel d'estar fent l'adaptació i dir, vale, la Jana, molt bé, pateix, és una nena que necessita... fugir del lloc on està, però per què, no? I vam dir, vale, doncs la Jana necessita una família, algú que la recolzi, algú que l'estimi de debò, algú que la faci créixer, perquè és una nena i els nens doncs, necessiten això, necessiten fer el camí acompanyats. I aquí és on entren els insectes, que acaben sent la seva família. Llavors, el missatge de l'obra, creiem que és aquest, és trobar la família que esculls, que no té per què ser la família de sang, sinó és la família que t'acompanya, la família que et recolza, la família que t'estima.
Poden ser, doncs, això, un grup d'amics
o un grup d'insectes gegants.
O insectes gegants, exactament. I amb quins creieu que, o sigui, amb tota la història que passa la Jana amb el préssec i amb tots aquests insectes, quins creieu, a part de les tietes, hi ha algun altre element negatiu que actuï sobre el personatge de la Jana?
Bueno, no només sobre el personatge de la Jana, però també la gent dels núvols.
Què són la gent dels núvols?
Doncs són persones núvols que treballen als núvols i se'ls troben dos cops.
I què fan?
I què els hi passa?
Doncs que són la gent com que controla el temps i doncs el préssec i els insectes, i la Jana també, els empipen una miqueta i doncs s'enfaden.
I quin és el moment que us agrada més de representar durant l'obra? No us en recordeu? La cançó aquesta, per exemple, que canteu al final, que és la que escoltàvem ara, o alguna cançó concreta? No?
No, és que tota l'obra és molt xula.
Us ho passeu molt bé durant tota l'obra. I vosaltres també, i quina seria el que us costa més de representar? O sigui, el que més us agrada? Hi ha algun altre que us sigui especialment difícil? No?
Mira, no els hi costa gens.
Us és molt fàcil. I havíeu fet altres vegades alguna obra de teatre així musical, també, com aquesta? Sí?
Obres musicals sí, però no fent de protagonista.
I quines obres havíeu... De què havíeu fet? I quines obres havíeu fet?
Jo havia fet La vella i la bèstia.
Sí.
També de la Faràndula.
Una de les espalmetes de La vella i la bèstia. Molt bé.
De fet, jo vaig venir aquí a la ràdio.
Sí? Ah, mira, veus.
I jo també vaig fer La vella i la bèstia d'espalmeta.
De veritat? O sigui que totes dues veu sortir La vella... I abans havíeu fet alguna altra cosa també? No us en recordeu. I us ha costat molt preparar el paper, també? Estudiar-vos el paper i tot això? Sí? No, ja ho veig que no.
Elles van posant cares que els oients no les veuen. Les cares no tenen desperdici.
I Alba, o sigui, és el segon cop que representa l'obra, que torneu a representar l'obra. No sé si heu canviat alguna, heu aportat alguna novetat respecte a l'any passat, que el fet d'haver-la representat ja anteriorment, doncs alguna cosa que digués, doncs mira, això ho hem volgut modificar, això ho hem volgut incorporar de nou, o realment el muntatge doncs és el mateix que l'any passat?
El global està igual que l'any passat perquè ens vam estar molt contents amb el resultat, ens va quedar molt rodó i no, la veritat és que no hem volgut tocar res. Evidentment, aprofitant que és la segona temporada, ho poleixes, fas que tot estigui encara més, no? Que cada detall el públic el vegi més, que les intencions estiguin... que les sàpiguen exterioritzar més. Però, a part d'això, a part de que ara brilla més, és el mateix muntatge.
Llavors, i a l'hora de preparar tot el... Perquè l'obra té tot un embolcall molt important, doncs, com dèiem, marca de la joventut de la faràndula a nivell, doncs, de musical. A l'hora de preparar la composició musical, que ha estat per part del Miquel Tejada i de l'Adri Mena, com, vosaltres, que com a autors de l'adaptació i com a directors, què els hi veu marcar perquè poguessin, doncs, composar les músiques?
Va ser una aventura. Vam estar treballant molt plegats. Vull dir, va ser molt treballar en paral·lel. Nosaltres els hi dèiem, aquí ha de passar això, però després el Xavi, sobretot, anava a l'estudi del Miquel Tejada, que té allà, doncs, clar, tots els catxarros per composar música, clar, tots els teclats. I es passaven hores provant coses, provant instruments, provant melodies. I al final, clar... ens sentim tan partíceps de la creació musical com els mateixos compositors. I va ser una feina molt bonica, també.
I a nivell, doncs, de muntatge del que és l'escenografia i el vestuari, també, sobretot a nivell de vestuari, a tot el que són els insectes, que recrear tot el que són tots els insectes en si també és una feinada important. Com ha sigut tot el treball aquest de vestuari?
De fet, la història és que vam dir, seria molt xulo fer aquest musical, però si no tenim algú que ens faci aquest vestuari com Déu mana, això no ho fem, perquè és la clau, o sigui, el vestuari és la clau de l'espectacle, és encara, o sigui, que els insectes semblin insectes gegants i, a més, que cadascun tingui la seva personalitat, no?, amb la roba, perquè són insectes que van vestidets, clar, llavors, que cadascun tingui la seva gràcia, doncs, era un repte espectacular. I al final ara em toca presumir de mare, però vam dir, si la meva mare, l'Elisa Boada, ens ho pot fer, llavors fem el préssec gegant. I ella ens va dir que sí, que encantada, i el que ha fet no té nom. És meravellós.
Perquè, a més, el fet aquest, això que dius, vestidets, no sé si heu buscat algun vestit especial, doncs la Marieta, que vagi com vestida de no sé, de pallasso o de...
Sí.
No sé si heu buscat una mica aquest.
Sí,
aquest.
Sí, completament. Vull dir, cada insecte té una personalitat i la roba ha d'anar, doncs, ha d'anar acompanyada, o sigui, el vestuari ha d'acompanyar la personalitat. La Marieta va amb el seu vestidet de flors així més carrinclon, perquè ella és tota, ella és més mama, més senyora... Els empeus, va amb camisa i pantaló, perquè doncs ell sempre és més de fer més patxoca, vull dir que cada insecte té
aquest
el seu.
I és una obra que és infantil o familiar, podem dir. Què creus que en podrà extreure el missatge a nivell, doncs, que comentaves de la família, però el públic més adult, creus que també en pot extreure algun missatge?
La veritat és que l'obra està plena constantment de missatges, perquè ja només pel fet que la protagonista és una nena que, encara que siguis adult, bueno, precisament quan ets adult, no?, que ja entens altres coses, veus com la nena fa aquest viatge, però es pot entendre, no?, en molts aspectes de la vida. Vull dir, ella és una nena que per coses de la vida es fica dins d'un préssec i es troba uns insectes, però tu la història la pots portar a un altre lloc i en qualsevol situació de la vida veus com aquesta nena fa un viatge i creix, i al final també, doncs, un altre dels missatges és aquest, no? Ella vol viure aventures, doncs no deixa de ser, viu la vida, fes coses, no? Si no estàs content amb alguna cosa, canvia-la. Jo crec que els adults això és el que s'emporten a casa.
Que poden treure. I el nivell musical, no sé si també podríem prescindir per explicar la història, es podria prescindir de la música i tindria la mateixa intensitat. Què us sembla a vosaltres, Jana? No,
les Janes ja fan que no.
Les Janes diuen que no. I ja per acabar, si us haguéssiu de disposar alguna disfressa d'algun dels insectes, quin escolliríeu?
Jo escolliria la de la llagosta.
La llagosta. I tu, Berta?
Jo també, sí.
També la llagosta. Per què, la llagosta?
Doncs té unes potes com... m'encanten, perquè Bueno, en veritat totes...
Quan camina se li mouen,
sí,
oi?
Sí, fa un efecte molt xulo, fa com doble pota.
Molt bé, doncs escolteu, Alba, Berta, Júlia, moltíssimes gràcies per venir. Els nostres oients, especialment els més joves, no poden deixar d'anar a fer una queixalada ben gustosa, aquest préssec gegant que presenta la joventut de la Faràndula al Teatre Municipal de la Faràndula els dies 7, 8, 14 i 15 de març, dissabtes a les 6, diumenges a les 12 i a les 6 de la tarda. Moltíssimes gràcies per venir. Que gaudiu vosaltres també d'aquest préssec i de les representacions, que ja sé que ja veig que tant la Berta com la Júlia estan animadíssimes de tornar-hi, oi que sí?
Sí, molt bé.
I això, i el públic també, que en gaudeixi molt. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I a reveure, continuem amb el programa.
És tan bo, és tan dolç, no vull menjar res més, tan sucós que aviat explotaré el préssec gegant. Somni realitzat, el préssec gegant, un paradís a taronjar.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló.
So, I tell you, man, I tell you, man, not tequila, not tequila.
Continuem el nostre itinerari i ara anem cap a l'alternativa, que tot i ser la seu del Teatre d'Insomni, també continua la seva programació d'obres d'altres companyies, que acostumen a ser bombonets teatrals. I aquest cap de setmana en podreu gaudir d'un d'ells, Desencuentros, una obra d'Anabel Riquelme i Jesús Luis Jiménez amb la direcció, el coaching d'Alejandra Jiménez Cascón. Un espectacle que situa l'espectador en 8 històries diferents que tenen un element comú. I avui hem convidat els dos creadors de Desencuentros perquè ens en parlin. L'Anabel Riquelme, bon vespre.
Hola, bon vespre.
I el Jesús Luis Jiménez. Bon vespre, Jesús.
Bon vespre.
Quin és aquest denominador comú de Desencuentros? Si és que en té.
Bueno, el denominador comú, et refereixes...
Sí, perquè es plantegen 8 històries, 8 situacions,
però tenen,
no sé si tenen algun denominador comú.
Sí, que són trobades i destrobades. És com persones que es poden trobar o algunes no, són diferents històries. El que sí que tenen molt en comú és que són parella, sempre és sobre amor romàntic, d'alguna manera, unes altres no són tan romàntiques, però és el difícil que és trobar-nos, no?, entre un home i una dona, en aquest cas.
Per tant, i aquestes històries, aquestes situacions, tenen el món de la parella com a denominador, com ho podem dir-ho, no?
Sí, total. Sí?
I a partir d'aquí, tots els, potser, desenganys amorosos
que se'ns... I les cagades, també.
Les cagades.
Sí, directament són les cagades que fem... per lligar, o per trobar-nos, o quan vols dir alguna cosa, però et poses nerviós i dius una altra, o sigui, es plantegen diferents situacions.
I l'espectador s'hi podrà sentir identificat amb aquestes situacions directament?
Bueno.
Suele pasar, sí. Que mucha gente que va, luego nos dan su valoración, porque hay como un pequeñito bar en la sala, y nos cuentan, y mucha gente nos dice, joder, es que me he sentido identificado, pero varias veces, o sea, no en una sola historia, sino cuando, además, las historias son de edades diferentes y sí, la respuesta es que sí. Que sí,
que sí. Per tant, són d'edats diferents, o sigui que són situacions diferents, per tant, sí. Tothom trobarà el seu punt, no?, per poder-se identificar amb cada una de les històries.
Sí.
I no sé si ens podeu dir alguna d'aquestes situacions, de les 8,
bueno,
per posar algun exemple.
Hi ha unes quantes que diem, bueno, hi ha la meva preferida, que és el meu alter ego, perquè és una noia feminista que està com molt... com dir-ho, no? Està com molt bloquejada, no?, per tot el mal, per la ferida. Llavors és com la contradicció de voler i no poder, no?, per les pors, per tot aquest tipus de bloquejos que et fan. Llavors, aquesta sí que és com una que la gent diu, ostres, sobretot les dones, no?, ostres, que a mi m'ha passat alguna cosa molt semblant, o jo la tinc molt present, o unes altres, inclús dones grans que diuen, és que jo també m'he sentit així moltes vegades, no?
La història és que conoce a un chico que parece que es un chico que le podría ir bien, pero tiene, no acaba de relacionarse del todo bien con este chico.
Vale. Bueno, diguem que les relacions personals també, vull dir que hi ha d'haver aquesta química de vegades a l'amor, però a més d'això també hi ha d'haver unes situacions que siguin, sí. Que siguin unes, bueno, que siguin paral·leles o que puguin apropar.
Sí, la llibertat de poder obrir-te, no, a l'altre. També està una que també m'agrada molt, que és del Jesús, aquesta història, és del Raül, bueno, si vols explicar.
Bueno, es que explica Jesús, sí.
Sí, bueno, es el... Habla del amor de la juventud, bueno, de la adolescencia. De la adolescencia, sí. Y nada, de que de aquellas sensaciones del verano, de tener tu primer amor, y de todo lo que deseabas en ese momento, pero que igual, pues, por falta de pericia o lo que sea, pues no eres capaz de decirle a la chica que te gusta, que le quieres.
I pel que esteu explicant, són situacions molt diferents, d'edats diferents, fins i tot personatges, per tant, molt diferents. I l'espectacle s'hi dura una hora, per tant, hi ha molts canvis. Com ho heu preparat tots aquests canvis de situacions i aquests diferents personatges que aneu interpretant en cada moment?
Doncs mira, els canvis ens ha ajudat el Héctor Moreno a fer la proposta en escena, perquè clar, dèiem... Volíem integrar algun element per diferenciar entre personatges, no? Perquè, clar, és que com ho diferències, i perquè també quedi com molt clar, no?, que sigui molt visual. Llavors ens acompanyen dos burres amb roba, i són tot de perxes, i anem rodant-les per l'escenari. O sigui, tota l'estona estem en escena. I agafem la roba, ens canviem, i és una altra, i és una altra. A part, aquestes dues històries que hem estat explicant són com les principals, i una altra també. Llavors aquestes es repeteixen, però després hi ha algunes que estan sueltes, com un gag, i ja està. Llavors aquestes sí que... És com ja quan veuen la roba que la traiem, ja tothom sap de qui estem parlant, no?
Perquè es van intercalant les històries, o són contínues?
Sí. No, estan intercalades.
Sí. Ostres, encara doncs hi ha molts més canvis,
sí.
No?
Sí. Hi ha algunes que continuen, però hi ha unes altres que no, que només és l'escena i s'acaba.
I ja està.
Ja. Val. I com el procés de creació, perquè l'espectacle l'heu creat vosaltres dos, com dèiem, com ha sigut? Com s'us va acudir la idea i com ha sigut tot
molt
el procés
llarg.
De creació? Perquè vau estrenar, comentàveu ara fa poc. Doncs,
el 29 de gener vam estrenar i després va anar bé, o sigui, va anar molt bé, i la sala ens va prorrogar 2 setmanes més. De dos, sí. Van fer 8.
Val, vau estrenar
a la
Badoc a Barcelona el 29 de gener.
Sí.
I tornarem
al març
i a l'abril.
Molt bé. I, per tant, com ha sigut, doncs, així tota la creació de l'obra?
Molt llarga. Bueno, tot va començar perquè el Jesús i jo ja ens coneixíem d'abans i teníem ganes de veure com es creava una dramatúrgia teatral, o sigui, més que res això, i una mica per experimentar. Llavors vam trucar a l'Alejandra, que ha sigut la coaching de tot el procés, perquè ha sigut, com ja he dit, molt llarg, i d'aquí vam fer improvisacions, vam després escriure cadascú la història del que havia passat a la improvisació, llavors fèiem un treball de taula, de, bueno, aquesta història funciona, aquestes no, això sí funciona, i d'ell, o sigui, tant d'ell com meva funciona, llavors si la fusionem, surt una altra cosa, llavors va sortir d'aquí. I vam crear 23 històries.
Sí, i a més molt ràpid, en un mes o dos mesos teníem un fotimer.
Sí, molt bé.
I bueno, entonces havia que elegir les que encajaven o no con la trayectoria que estava empezando a tener eso. Y luego, bueno, igual un año después hicimos un pase privado con amigos y nos iban diciendo, pues mira, está muy bien, pero igual esta no termina de encajar, esta estaría bien que la desarrollarais un poco más, y aún otro año más, con retoques y...
Sí, sí, de provar, de treure escenes, de posar-les, de... Inclús el mateix mes que vam estrenar, ens faltava... O sigui, hi ha 2 escenes més que la vam afegir en aquest temps, perquè encara faltava una mica més de coherència en un personatge. Llavors sí que ho vam fer així, més a correcuita, però ha sortit molt bé, menys mal que ho vam fer.
No, i a mi el que em sorprèn més és el fet aquest que intercaleu les històries, o sigui, per tant, vull dir, el treball, suposo que heu buscat potser que, o sigui, el moment de crear aquestes històries que estan com per... Heu dit que hi ha algunes que sí que són senceres, i en canvi d'altres que van apareixent. No sé si heu buscat també el moment de tall entre un punt i un altre per algun, amb algun motiu especial, sí. No? Bueno, com ha sigut això?
Jo crec que potser no tant. O sigui,
perquè
també...
per buscar el ritme de l'obra, per llavors, o sigui, dieu que teníeu 20 i pico escenes, sí, que veu crear, a partir d'aquí veu triar 8, i a més, intercalar-les i ajuntar-les entre elles per crear tota una dramatúrgia. Sí. O sigui, tot aquest treball és, vaja, vull dir que és com interessant, no? Sí, ha sigut una...
No, ha sigut molt heavy.
Vull dir, no sé com heu fet els talls entre...
Bueno, els talls realment era perquè les escenes eren molt curtetes ja de per si, i després provant-la també la volíem tancar. Llavors sí que van ser les que estaven sueltes i que les tancaven més, i les altres sí que vam... ho vam fer després, no? Com que primer teníem la primera, com la base, i segons les que faltaven, sí que la vam crear també amb el seu principi i el seu final, com de primera escena, segona escena, tercera escena. Però després també és que provant-la, assajant i mostrant-la, no?, que ens ha vingut molta gent a donar un cop de mà, hem dit, vale, la tallem aquí. Hi ha una història, que és la de José i Mar, que aquesta sí que té un moment molt precís en el que s'havia de tallar, perquè no volíem seguir-la, perquè ja això ja s'entén el que passa, no? Llavors la deixàvem allà com sostinguda, i després ja entra una altra escena, un altre moment, tot i que és dels mateixos personatges. O sigui, bueno, és complexa l'obra.
Ja. I no sé si també fins i tot des del 29 de gener fins ara, que estem a principis de març, heu també el fet de representar-la també ha suposat algun canvi.
Sí, bueno, sí.
Sí?
Mejoras, más que...
Mejoras.
Sí, pequeñas mejoras.
La presentación.
Exacto, la presentación hemos cambiado un poquitín. Yo creo que para una persona del público la vería casi igual. Igual ni lo notaría, pero nosotros sí que estamos más contentos de los pequeños cambios que vamos haciendo, que son para mejor, y sobre todo gracias a Alejandra, que nos hace de directora, y es súper exigente.
Y nos va súper bien.
Y estamos encantados. Porque siempre quiere más y más y más y más. Y nosotros, pues venga, danos caña que...
Clar, a part, quan ho vam estrenar, ja no sabíem si l'obra era comèdia, si era drama, no sabíem res. No sabíem si agradaria, no, si ni... no interessaria. Llavors ha sigut tot un descobriment, eh?
Perquè, això és, perquè el públic... o sigui, bueno, suposo que ja heu anat fent passes abans d'estrenar, també aneu veient una mica les reaccions del públic. Sí, sí. Però avui, per tant, el públic que riu o no riu o...
Sí, molta gent diu que és una comèdia. Jo no la, no sé, no la etiquetaria com a comèdia, però sí, sí té molt tocs d'humor.
Sí, sí, riuen molta estona. I el primer dia va ser una cosa que jo estava, però de què riuen? Jo estava amb el personatge i dic, jo a lo meu, però de què estan rient? I, bueno...
Sí, sí. Clar, és que això sí que és una sorpresa, no? Perquè ja l'escoltes tantes vegades, les escenes que dius, ja no em fa gràcia res, no?
Això farà gràcia o no?
Això amb les comèdies passa que quan estàs assajant ja arriba un punt que ja els mateixos actors ja no els hi fa gràcia, però en canvi el públic que les sorprèn les situacions, doncs aquest sí que participa. Doncs escolteu, això, que vagi molt bé a l'alternativa, aquests encuentros, que siguin uns bons encuentros, encara que siguin desencuentros en algunes situacions, que el públic realment continuï gaudint com ho han fet a la Bada Badoc a Barcelona, aquí l'alternativa, i amb Anabel i Jesús Luis, moltes gràcies per venir.
Gràcies.
I molta merda amb aquesta representació.
Dissabte a les 10, i diumenge...
Això anava a dir, dissabte a les 10 de la nit i diumenge a les 7 de la tarda al Teatre l'Alternativa.
Veniu, que us ho passareu bé.
Entre línies.
I aquesta setmana ens toca Entre línies. Ens posem entre línies per conèixer a un autor i conèixer algun dels seus textos, algun dels textos que va escriure. Ens acompanyen a l'estudi la Berta Gusi i el David Vila. Què tal? Bon vespre.
Hola, bon vespre.
Com
bon
esteu?
Bon vespre, molt bé.
Berta, quins textos de quin autor ens porteu?
Avui parlarem de George Gordon Byron, més conegut, com ja sabeu, no?, com a Lord Byron, per la seva procedència aristocràtica. Podem dir d'ell, per fer així quatre pinzelladetes, no?, que va ser un home nascut a finals del segle XVIII, podem dir que és un clar exponent del romanticisme, i que la seva vida de dandi, aventurer, algú extravagant, transgressor, va tenir tanta o més influència que la seva pròpia obra a l'hora de crear aquest mite, no?, aquest Lord Byron.
i va presumir d'un caràcter llibertí i cínic i es va relacionar amb els estrats socials més selectes de Londres del seu temps. I va aprofitar això precisament per establir nombroses aventures sexuals especialment il·lícites. És a dir, que quina presentació, oi?
Sí, sí, no, és un personatge molt interessant.
Sí, sí, sí.
I, David, què ens llegireu? Quin sé que ens llegireu?
Doncs, mireu, precisament aquest caràcter aventurer i provocador que tenia queda molt reflectit, va, la seva obra, l'obra de Lord Byron, una obra plena de personatges rebels que mostren sempre un profund escepticisme i un menyspreu immens cap a la societat. És cert que Byron va destacar sobretot en la poesia, però les seves cartes estan considerades autèntiques peces literàries i també són un clar reflex d'aquesta actitud inconformista i llibertina. De manera que avui llegirem una d'aquestes cartes.
Doncs, escoltem-ho.
De Claire Clermont para Lord Byron. Me pide que le escriba brevemente, cuando tengo mucho que decir. Además, me incita a creer que fue un capricho mío el que me hizo concebir este afecto que siento hacia usted. Pero no puede ser un capricho, dado que usted ha sido, durante el último año, el objeto de cada uno de mis pensamientos. No espero que me ame. No soy digna de su amor, pues siento que es superior a mí. No obstante, para mi sorpresa, y aún más para mi propia felicidad, ha revelado pasiones que no creía existieran ya en su pecho. ¿Debería yo, que de forma tan triste he experimentado el deseo de felicidad, rechazarla cuando se me ofrece? Quizá me juzgue viciosamente imprudente, pero el tiempo al menos demostrará una cosa, que le amo tiernamente y con afecto, y que soy incapaz de hacer nada que se aproxime a un deseo de venganza o de malicia. Siendo así, el jueves por la noche podríamos salir juntos de la ciudad, hasta una distancia de unas 10 o 12 millas. Allí estaríamos por fin libres. Nadie nos conocería. Podríamos regresar a primera hora del día siguiente. Lo he organizado todo aquí para no despertar la más mínima sospecha. Le ruego haga lo mismo por su lado. ¿Me concederá pasar unos momentos con usted? Se puede decir y hacer mucho más en una cita tan breve de lo que la escritura permite. Haga lo que desee. Vaya donde guste, niéguese a verme y compórtese cruelmente, que por mi parte nunca le olvidaré. Siempre recordaré la gentileza de sus maneras, la rebelde originalidad de su semblante. Quizás esta sea la última ocasión en que me dirija a usted. Por eso, permítame asegurarle, una vez más, que no soy una desagradecida, ya que usted ha actuado en todo momento del modo más honorable. Y solo lamento que mis torpes modales y una cierta timidez me hayan impedido, hasta ahora, transmitírselo en persona. Claire Clermont.
De Lord Byron a Teresa Guiccioli. Quan a l'amor no se li subordina tot, quan per ell no se sacrifica tot, llavors és amistat, estima, el que vulguis, però ja no és amor. Tu em vas jurar la teva constància i jo no et vaig jurar res. Veurem qui de nosaltres serà més fidel. Recorda, quan arribi el moment en què ja no em vulguis, de mi no rebràs retrets. És cert que sofriré, però sé que el sentiment no depèn de nosaltres i que és la cosa més vella i fràgil de la nostra existència. De manera que quan sentis per un altre el que has sentit per mi, digue-m'ho sincerament. No t'importunaré. No et veuré més. Envejaré la felicitat del meu rival, però no et causaré cap molèstia. Continuaré desitjant igual. Abans de conèixer-te, moltes em van interessar. Però ara et vull a tu, amb aquest sol desig que no em deixa pensar. Parles de plor i de la teva infelicitat. El meu dolor és intern. Jo no vesso llàgrimes. Has unit al teu braç una imatge que no mereix tant. Però la teva ha passat a formar part de la meva vida, de la meva ànima. I si hi hagués una vida després d'aquesta, fins i tot allí series meva. Estima'm. No com jo t'estimo, perquè això seria fer-te massa infeliç. Estima'm, no com jo mereixo, perquè això seria massa poc, sinó com desitgis. No dubtis de mi. Sóc i seré sempre el teu més tendre amant. Byron.
Teatre de Franc.
I després d'aquests textos de Lord Byron, anem a Barcelona a veure el teatre que ha anat a veure l'Elvira, a escoltar els comentaris de l'Elvira. Què tal, Elvira, com estàs?
Doncs bé, bé.
Què ens portes avui?
Avui, mira, penso que si preguntéssim als espectadors que van sovint al teatre a Barcelona i els hi preguntéssim quants teatres coneixen, ens dirien el TNC, el Lliure, el Romea, el Tívoli, el Poliorama, el Goya, el Victòria, el Condal. Si els hi parléssim de la Sala Becker o del teatre de la Biblioteca de Catalunya, dirien que el coneixen, però que potser no hi han anat mai o hi han anat una vegada. Però si els hi preguntes pels altres teatres petits, com el Baldà, el Maldà, el Tarantana, la Sala Freixat, la Sala Atrio, el Versus Glòries, et dirien que ni sabien que existissin, ni saben a on estan, ni saben el que es fan. I avui us vull parlar d'aquests teatres petits, perquè moltes vegades fan petites joies que val la pena no deixar-se'ls perdre. Comencem.
Doncs som-hi.
La primera obra, L'amor no és per mi, va dir Medea. Dramaturgia i direcció de Caral Riera, al Teatre Eòlia. Un espectacle que va guanyar el 47 Premi d'Octubre de Teatre Pere Capella. I molts més premis, eh? Dues actrius interpreten una Medea actualitzada, la Rosa Cadafalch i la Patricia Mendoza. Una passa dels 88 anys de la seva joventut i l'altra d'una nena de 8 anys fins a ser adulta. Una amargada, sense cap esperança, sense cap amor, l'altra il·lusionada, estimant i buscant ser estimada. Una vida que, en començar, va ser abandonada pel seu pare en una residència d'estudiants. I, quan hi és vella, també està arraconada en un geriàtric. Una viu l'oblit del seu pare, l'absència de la seva mare. L'altra constata el despreocupament de les seves cuidadores, que quasi bé no estan ni per ella. Però les dues pateixen l'abandó i la traïció del seu amor i, sobretot, l'assassinat dels seus fills a les seves pròpies mans. Sabem la història de Medea, eh? Les dues, tal com diu el títol de l'obra, no es creuen mereixedores que algú les estimi. Tampoc que els tingui compassió ni que la jutgin. Dues actrius que, en pols oposats, es troben en les seves grans interpretacions i les acompanya amb petits tocs de piano el Joan Alavedra. Tot plegat dona un aire de proximitat i d'intimitat que ja estem acostumats a trobar en aquest escenari. Una escenografia marcada pel gran piano negre de cua, una cadira i unes cortines brillants al fons i un vestiari senzill que sap transmetre l'època que estan vivint cada una. Un text sensible però no dramàtic, amarg i àcid, i dolç i suau a la vegada, ressaltant sempre la bona interpretació de les actrius. Com he dit, una petita joia que s'ha de veure i que molta gent poder no veure.
Molt bé, i alguna altra cosa, alguna altra obra?
Una altra, sí. Una obra que és de Wes Marwan, a la Sala Tantarantana. És un autor molt difícil de pronunciar, eh? Que quasi bé tothom el pronuncia molt malament. Unes precioses i apassionants interpretacions d'Armònica López i Lluïsa Castell, dirigides per Roberto Romei. L'autor d'Incendis, que és aquest autor que parlem, i de moltes, moltes altres obres teatrals, totes elles amb un gran sentit i profunditat, en aquesta proposta analitza la mancança d'identitat, l'exili, els conflictes bèl·lics, les responsabilitats imposades, la soledat, etc etc. Aquí, alguna vegada no li ha passat pel cap amagar-se sota el llit o camuflar-se al mig dels llençols. Aquí, en un moment de ràbia, no ha tingut ganes de desfer tota una habitació o de trencar-ho tot. Aquí no se li ha fet feixuc tornar a començar o continuar, seguir. Eh? Això els passa a les protagonistes d'aquesta història, dues dones. La Genevieve és una advocada que fa de mediadora en conflictes internacionals difícils de resoldre. Una dona amb molt aplom i segura de si mateixa. Una canadenca que viatja molt. Una nit d'una gran nevada s'allotja en un hotel de luxe d'Ottawa. És una habitació sofisticada i molt impersonal. L'altra dona, la Laila, va néixer al Líban. Ara viu al Canadà. Va ser adoptada. Treballa de pèrit d'assegurances. Ha d'anar a aquella habitació de l'hotel per confirmar uns desperfectes. La primera no pot parlar la seva llengua natal i oficial al Canadà, ni amb la recepcionista de l'hotel, i tampoc amb la gran tecnologia imposada a l'habitació, perquè una altra llengua s'està imposant i està invadint. La segona no pot ser, no se sent integrada en aquesta societat, no és la seva i pateix la pèrdua dels seus orígens. Les dues dones busquen la seva identitat, una perquè se li nega, l'altra perquè no la sent. L'escenari, en principi, està buit. Després l'ocupa un gran llit d'un hotel. Una proposta escènica força interessant. A mi em fa pensar en la situació catalana, del nostre conflicte tan difícil de resoldre. Perquè una llengua pot anar invadint, una cultura pot anar invadint. Potser, com les protagonistes de l'obra, a vegades ens sentim sols i ens venen ganes de dir lights i que s'encenguin els llums.
Molt bé. On tu deies que ho feien?
El Tantarantana.
Tantarantana. Molt
també.
Bé.
Un teatre petit,
exacte.
Però molt bo.
I què més?
Vinga, l'última. Sacarina, un altre teatre petit, de David Carnevili. El Maldà. Una adaptació de la Ruta 40 interpretada per Lara Salvador, Alberto Díaz i Albert Prat, dirigida per Sergi Torrecilla. Tots tres homes són els components de la Ruta 40. La dona, de tant en tant, van agafant actors de fora. Després de passar aquest grup en els escenaris del Lliure, presenta ara aquesta versió adaptada a la ciutat de Barcelona, dels nostres temps, on es compara la lleialtat d'un gos amb la corrupció dels humans. Parlen de la precarietat laboral, tant sigui en el sector artístic com en general. En aquest cas expliquen com dues persones, una actriu i un actor, són capaços d'enganyar i trair la seva amistat per aconseguir una feina encara que sigui un treball inestable i molt poc remunerat. I que no s'expliquen les ocupacions que degradades que estan fent en aquells moments. Els hi fa vergonya, com si diguéssim, I que a la llarga hauran de cedir a molts aspectes per poder treballar mínimament. El més fort és sempre, el més corrupte, sempre guanya la partida que aprofita dels més dèbils. I altres cedeixen, els dèbils cedeixen i devaluen el seu ofici. Com el terròs de sucre, com diu el títol, com el terròs de sucre, que al posar-lo en el cafè es torna marronós. Cau al fons de la tassa i finalment es desfà per endolcir aquest líquid. Sempre en benefici del més fort. O com els terrossos de sucre que donem als gossos per aconseguir que facin el que nosaltres volem. Aquesta és la metàfora de Sacarina, que compta amb unes interpretacions tan naturals que sembla que estiguin improvisant sempre. La iconografia reforça aquest concepte, ja que la sala està ambientada com si es tractés d'un bar, amb tauletes petites i unes xeslongs, una pantalla televisiva, i els actors es mouen entremig del públic. De tant en tant, quan els personatges diuen alguna frase malsemblant, se sent un gos, però no es veu. Una proposta d'aquest grup que no té res a veure amb les altres que hem representat abans i que a mi personalment m'han agradat, com per exemple el Llardinar de Nadal, la Lluita Constant o Covid. Però, bueno, potser el contingut el vaig trobar que ja es veu des de que es comença i ja es veu al final.
És molt evident.
Exacte. També potser, com els gossos, a mi m'agrada més el sucre que la sacarina.
Elvira, ens has portat aquestes tres obres d'aquests teatres petits.
Exacte.
Que el pot petit hi ha la bona confitura.
Això
oi?
Diuen.
Doncs moltíssimes gràcies, t'esperem la setmana vinent.
A vosaltres, adéu-siau.
Jo vull veure París!
Jo Nova York!
Jo Las Vegas!
Això vol dir que ens n'anem?
Ho dubtaves? És hora de marxar d'aquí, ben lluny d'aquest jardí.
Doncs això, ens n'anem. Fins aquí el programa d'aquesta setmana, el número 138, el primer del mes de març, que els aires primaverals ja ens comencen a visitar. Desitgem que l'hàgiu gaudit tant o més que nosaltres preparant-lo. A reveure, fins la setmana vinent, acabem escoltant cançons del Préssec Gegant. Amunt el taló.
Ens n'anem, marxem ben lluny d'aquí. Ens n'anem, ens n'anem, podem ser bons amics, ens n'anem i per fi mil aventures viurem.
És una idea fantàstica!
Ens n'anem.
No és una idea fantàstica, ens farem.
Cook, fes el favor de relaxar-te.
Sabeu quin pot ser un gran destí? Un parc tot ple de nens que jo m'hi acosti i ells em vegin i m'empaitin.
Estem a punt de visitar paisatges de veritat, poder volar,
poder saltar, tocar la llibertat.
Tot preparat,
estem preparats,
per
aquest costat, tots a rodolar.
Ara ja no ens atraparan!
No! El nostre préssec!
Sí! Quin viatge, nois!
No tornaré a ser mai el mateix!
Ni jo! Això m'ha envellit de cop!
I on som?
No ho sé, però estic segura que és un bon lloc.
Cuca, encén el llum.
On és? No el trobo.
Ostres!
Què veus, Jana?
Som al mig del mar.
El mar?
Mai no he vist el mar.
Jo mai el veuré.
És el bassal més gran de tots.
Surarem com un vaixell.